Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tot just passen 3 minuts i mig de 2:15 del matí i a aquesta hora que volem saber a qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem Sant Domènec o Domingo de Silos. Pastor de jove, abat benedictí més gran, havia pres l'hàbit de Sant Benet al monestir de Sant Millan de la Cogolla. Va ser elegit prior, va resistir valentament el rei Garcies de Navarra, que volia apoderar-se de les possessions de l'Església, que el va confinar finalment a Castella, on va arribar a ser abat de Silos. Va reformar, doncs, tot aquest monestir, en va fer un dels més famosos i va destacar per la seva sol·licitud pels cristians presoners dels musulmans. Moria Sant Domènec de Silos l'any 1073. Afegim encara avui la diada de Sant Macari, prevere i màrtir, i Sant Vincenzo Romano, canonitzat l'octubre del 2018.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I també tot just a aquesta hora que volem anar a fer un vol per les terres catalanes a través de les seves activitats. Mercè, quines activitats ens proposes per avui?
Mira, Barcelona, la plaça de Catalunya es converteix en una ciutat màgica, Joan. L'Institut de Cultura de Barcelona organitza de 6 a 9 del vespre Polsim d'Estels. Es tracta d'una instal·lació plàstica i amb un seguit d'espectacles compromesos amb el medi ambient i també amb la preservació de l'entorn natural. I ens quedem a Barcelona perquè també comença la Fira del Consum Responsable a la mateixa plaça Catalunya, organitzada pel Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària. Fem cap a Girona perquè allà hi haurà un mercat d'intercanvi. Us expliquem, els químics d'Espai Jove organitzen la primera edició del mercat d'intercanvi de 4 a 8 del vespre, carrer Marquès de Caldes de Montbui, número 106. I després, mira, concert de Nadal. La coral de Jay, que oferirà avui a les 8 del vespre el tradicional concert de Nadal a l'auditori del Centre Cultural La Mercè, que es troba a la pujada de La Mercè, número 12. I a Lleida, atenció, concert de Maruja Limón, que presenta nou disc a 11:15. Els coneixes?
Sí. Toquen i canten molt bé.
Maruja Limón presentarà aquest Ante mi, al Cafè del Teatre de l'Escorxador de Lleida, al carrer de Roca Labrador, número 2. I a Tarragona, Nadal en concert també, a càrrec del tenor Agustí Mallol i el pianista David Jiménez, i amb la col·laboració del cor jove de Canta amb Bambolines, de l'Estudi de Música, de 9 a 10 de la nit, a l'església de Sant Pere del Serralló, a la plaça Bonet, a Tarragona. I ja per acabar, Joan, Andorra, concert de Nadal també, ja toca, estem ja gairebé, no vigílies, però gairebé, a les 9 de la nit, el cor de l'Òpera d'Andorra farà el concert nadalenc al Teatre de les Fontetes a la Massana.
Deies ja per acabar, espera, no te'n vagis, que anem a Twitter, va. Món de Twitter, món de la xarxa, que se'ns explica a aquesta hora?
Tu saps què és el hashtag Spexit?
Em sona. Sona. Ahir la nit començava a sonar-me això, eh?
Doncs sí, aquesta etiqueta, hashtag Spexit, s'ha situat aquest dijous al capdavant de les tendències.
Spexit, eh?
Spexit.
Em sona a embotit, en mal estat.
Espesit, Spexit. Doncs sí, com dèiem, és una de les clares tendències que encara continua a Twitter pel que fa a l'estat espanyol. Què vol dir aquest Spexit? Doncs després del Brexit podria arribar el moment de l'Spexit. Això és el que han pensat dels usuaris que han omplert el Twitter de missatges amb aquesta etiqueta després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha donat raó a Oriol Junqueras i ha avalat que té immunitat europarlamentària. Això ja ho sabem. Val. Doncs Spexit s'ha situat aquest dijous al capdavant de les tendències perquè hi ha una part de la població, doncs, que creuen que ha arribat el moment també de dir adéu a Europa.
Ha pujat l'euroescepticisme, eh?
Una mica. L'origen de la paraula cal buscar-lo en un antic tuit del líder de Vox, Santiago Abascal, que a l'abril del 2018 ja va plantejar una sortida de la Unió Europea indignat per les decisions judicials que no eren del seu grat. I d'aquí, doncs, aquest Spexit. I deixa'm destacar també un tuit a aquesta hora de Jordi Armadans, que ha tuitejat fa dies que està anunciada per avui, fent referència ahir, la important sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat de Junqueras. I encara ara, diu Jordi Armadans, no hi ha ni una mínima filtració. Ens hem acostumat a trobar normals i lògiques coses que no ho són gens?
Pregunta a l'aire.
Fa pensar, eh? Ràpidament, Puigdemont també ha tuitejat aquest matí amb un missatge clar als socialistes espanyols. Em sembla bé necessari que intueixin que així no es va enlloc, però cal que el PSOE no s'enganyi i no ens vulgui enganyar. A la sala d'operacions del 155 i de tota la repressió també hi eren ells. El Partit Popular, que en té la màxima responsabilitat, no ho hauria pogut fer sol.
Gràcies, Mercè. Va, anem a publicitat i tornem de seguida.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Si jo fos el Pare Noel o els Reis, demanaria un lloc on tinguessin totes les joguines.
I on es puguin reservar.
I on te les enviïn on i quan vulguis en un clic en express.
I a més, que les emboliquin amb el paper de regal més bonic.
Escolta, em demano el Corte Inglés.
No em toquis el calamar.
Perquè toques molt més del que et penses. Toques el que menja la meva família.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Peix de Llotja, garantia de proximitat. Cofinançat amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Está contigo, joven Skywalker, pero todavía no eres un Jedi.
La fuerza es muy intensa en mi familia.
Hazlo. No lo hagas, pero no lo intentes.
La fuerza estará ya contigo, siempre.
Doncs sí, ahir s'estrenava la darrera pel·lícula de la saga de Star Wars i, per tant, Rafa Sanahuja.
Bon dia, Joan Trias.
Bon dia.
Ahir vaig estar a l'estrena de l'ascenso de Skywalker.
No esperava menys de ti.
En asientos VIP. No farem publicitat perquè no val la pena, però és un cinema que està al costat del Camp de l'Espanyol. Molt pegadet, molt pegadet. I ja està. I va estar va haver un ambient fantàstic, realment, amb gent disfressada, amb customitzada de Jedi, de Sith, de Stormtrooper i de tota la pesca.
Estàs parlant en Swahili, saps o no?
Ah, perquè tu no eres massa de Star Wars, ja ho sé. Però jo sí, i a més estic emocionat d'haver pogut viure l'estrena en directe i volia fer-te un petit comentari sobre les pel·lícules, sobre la pel·lícula, perquè al final és el final d'una saga que dura 42 anys. Va passar una cosa que vull compartir també amb tu i amb els oients,
i
és que portàvem mitja hora de pel·lícula, estàvem en un moment àlgic en què un personatge no sabíem què passava amb ell, i de sobte, flup! Apagón total.
No.
Es va apagar la pantalla i ahir ens vam quedar una mica... Vaig aprofitar per anar al servei, perquè són 2h20 de pel·lícula.
Déu-n'hi-do.
Hi ha que aprofitar aquest moment. Se'n va anar la llum, però bé, ho van solucionar amb molta agilitat la gent del cinema, etc. Doncs aquesta pel·lícula, molt esperada, molt comentada a les xarxes socials, perquè, com dèiem, és la finalització d'una saga de 42 anys que ha marcat generacions i generacions d'aquesta cultura pop que tant ens agrada. I bé, el resultat, al final, el que jo vaig treure de conclusió és la següent, i és que quan vam veure la primera trilogia, érem innocents, i tot ens enlluernava. O sigui, una història senzilla, bàsicament senzilla, de princeses i cavallers, i el dolent, i els bons, i el lado luminoso i el lado oscuro, doncs ens donava per somiar i somiar i somiar, i la vam disfrutar moltíssim fins a tal punt que ens marcava, que ens va marcar la nostra infantesa.
Sí, senyor.
I avui en dia, doncs, la gent, les noves generacions, tenen ja, diguem-ne, un excés de motivacions, d'impactes visuals, d'històries, i no és el mateix. Ara gairebé la gent es dedica més a criticar, a buscar els defectes, a buscar què hubiese hecho yo, però realment la pel·lícula en si jo penso que funciona prou bé, que és interessant com a pel·lícula d'aventures, com a divertimento, com a passar l'estona i disfrutar-la molt i desconnectar, és fantàstica, està molt bé. I al final no ens oblidem que el senyor J.J. Abrams, el director d'aquesta darrera entrega, tenia molts reptes, perquè per un costat té els fans, tota la pressió dels fans. Uh-huh. Per un altre, Disney, el temps, els diners que ha de recaptar, el legat de George Lucas. O sigui, el tio portava a la seva esquena tot un seguit de circumstàncies i no és fàcil contentar a tothom.
Ara t'ho anava a dir, Rafa, deixa'm fer còmplice també a la gent que ens escolta. Uh-huh. Ahir ens vam trobar aquí la ràdio i el Rafa em deia: aquesta nit me'n vaig a veure l'última de Star Wars, i així demà la comentem.
Sí.
I una de les preguntes que ens fèiem tots dos, a més, era com és possible que amb tants directors que han passat per Star Wars, Steven Spielberg no hagi rodat cap.
Sí, comentàvem que Spielberg, diguem-ne, que sempre ha tingut un respecte cap a la saga del seu amic i col·laborador George Lucas. No ens oblidem que els dos van crear Indiana Jones, per exemple, una saga fantàstica d'aventures, exceptuant la darrera, però que ara intentaran solucionar amb una cinquena entrega. Doncs sí, Spielberg no ha passat com a director, però sí J.J. Abrams, sí Ryan Johnson, que va fer una cosa molt qüestionable amb Los Últimos Jedi, però que aquí resulta que J.J. Abrams, diguem-ne que desfà tot el que va fer Brian Johnson i dona als fans molt... Ahir vaig aprendre una paraula que és fan services, és a dir, la pel·lícula al servei dels fans, i realment dona molts moments...
És una mica això?
Sí, és una mica això. Intenta també aportar alguna novetat, però la pel·lícula té molts moments, constantment, podríem dir, que fa referència al que portem al cor, els que són clàssics, ja 40s, no 50s, però 40s. I els clàssics, i moments realment emocionants per a tots els que hem viscut totes aquestes coses. Jo vull destacar el paper d'Adam Driver, que fa de Kylo Ren, Ben Solo, i de la noia el tinc per aquí, Daisy Ridley, que realment dintre d'una pel·lícula d'aventures fan actuacions molt, molt destacables. I realment la pel·lícula, n'hi ha que veure-la, jo la recomano, perquè al final, si tens la capacitat de rebuscar la teva il·lusió d'infantesa i plantejar-la com un divertiment, la disfrutes molt, amb un ritme trepidant, però a tota pastilla, i amb moments sorprenents que són prou interessants. Realment val la pena Star Wars.
Anem a estrenes destacades de la setmana, va.
Vinga. Doncs sí, Tenim, per exemple, Velvet Collection. Va, estem parlant de sèries, eh? Hem parlat un moment de cinema, però tornem a les sèries. Velvet Collection estrena avui justament un capítol final. És un episodi només, però que d'alguna manera aquesta sèrie espanyola de Movistar Plus...
Perdó, eh? Has dit, un capítol final...
Sí.
És un capítol només.
És només un capítol, sí, sí. Van fer ja la temporada...
És una sèrie que té un capítol.
Sí.
L'inici
sí.
del film.
Sí, diguem-ne que és la conclusió de la darrera temporada en què, diguem-ne, serà una mica de comiat dels personatges que han calat prou. És una sèrie espanyola, recordem, amb Paula Echeverría, Miguel Ángel Silvestre, el nostre Miguel Ángel Silvestre, el tenim a tot arreu, i que és conclusiva, és un capítol conclusiu, una mica per obrir nous camins, comiats, etc. S'estrena avui a Movistar Plus. Mira, arriba una que m'agrada molt perquè és una de tantes del que s'ha dit que és la nova Juego de Tronos.
Sí.
Estic mirant la reacció de Xavi, el nostre tècnic. Bé, no és massa entusiasta.
No sé si era molt de Joc de Trons.
Sí, de Joc de Trons sí que era. Tothom era una mica de Joc de Trons. Però arriba The Witcher. Henry Cavill, que és Superman, el nou Superman de DC. Per cert, que la Mercè Raga m'ha dit abans que s'ha sortejat... Sí, sí, m'ha dit. Escolta, pots comentar això que és molt curiós. S'ha sortejat la capa original del Superman de Christopher Reeve, de l'any 78, la millor pel·lícula de Superman, sí, i probablement de superherois. $200,000 s'ha sortejat, no, s'ha subhastat, per qüestions benèfiques, etc. I mira, una curiositat, $200,000 per una capa d'un superheroi, doncs no està malament. Doncs aquí tenim el nou Superman de la darrera Lliga de la Justícia de DC Comics, Henry Cavill, que protagonitza una sèrie basada en un... També és un món així alternatiu, tipus El Senyor dels Anells, etc. I que la qüestió és la següent. Ell és mata monstres. Hi ha monstres i els dedica a matar monstres. Està basada en una sèrie de novel·les i jocs de rol que sembla que ho peten en aquest món. Jo no toco massa aquest tipus de novel·les i els jocs de rol, no, però que tenen molta força i llavors els productors i els directors tenen l'esperança de Netflix que aquesta sèrie, en aquest cas sí, ompli una mica el buit d'aquestes històries èpiques i alternatives i de no és ciència-ficció, és una mica fantasia, podríem dir, que va deixar Joc de Trons. Tenim també Bauhaus, una estrena per al dia 23 a Filmin, la plataforma de les sèries rares. En aquest cas és una sèrie...
Això és una tenda de coses de casa.
Ah, sí. Bueno,
el Bauhaus.
Ho estava pensant quan estava escrivint la secció, dic, pensaran que és, jo què sé, el típic tramón de parella que van a comprar dissabte a la tarda tipus Ikea.
Exacte, podeu veure Bauhaus, Ikea...
Sí, exactament. Bueno, no, en aquest cas, rememora, diguem-ne, el moviment cultural que va sorgir a Europa al principi del segle XX.
Sí,
I diguem-ne que la sèrie és així, recordant, perquè sembla que compleix algun aniversari, tot aquell moviment. O sigui, és una sèrie més bé cultural, perquè Filmin és així, és molt cultural, molt d'oferir coses alternatives, excepcionalment alternatives.
Gafapasta, diries, o no?
Molt. Filmin és molt gafapasta.
Sí?
Molt, molt, molt. Si ja normalment en les plataformes convencionals tenim productes gafapasta i intel·lectualoides, Filmin és el que es porta la palma, diguem-ne.
És gafapasta sense vidres.
Ah, no, no, clar. És postureig. És postureig.
És postureig.
Jo tengo Filmin, hombre.
Amics de Filmin, que ens estem estimant ara mateix.
Sí, sí, bueno. No, que té el seu públic, té el seu públic.
Va.
I és necessari. Hi ha gent per tot. Hi ha gent que porta uns fulars molt grans, etc. Bueno, doncs arriba a Netflix també el dia 24, justament, la nit de la Nochebuena. Arriba Perdidos en el Espacio, que és una sèrie que a mi m'agrada perquè és ciència-ficció familiar. O sigui, nosaltres justament a casa la vam veure, diguem-ne, en família, i sí que és cert que si els nens són molt petits, de vegades té alguna escena que dona una mica de por, etc. Però la premissa és una família que va a participar de la colonització d'un planeta fora de la Terra, evidentment, un altre planeta, però té un problema i la nau cau a un planeta molt hostil, i és, diguem-ne, com la família, que és pare, mare i fills, doncs han d'enginyar-se les coses per sobreviure, ¿vale? I és una sèrie que és recomanable perquè és divertida, és familiar, es pot veure i està ben mesurada perquè pugui veure amb tota la família i no hi ha tantes d'aquestes. Arriba també You a Netflix, la temporada 2, no sé si et sona aquesta sèrie, però és curiosa perquè agafa la idea de les noves tecnologies I la porta, diguem-ne, al terreny romàntic manipulador. Uh-huh. El terreny romàntic manipulador que tota la vida ha existit.
Que estranyo.
Sí, doncs en aquest cas, Yu, el que fa és un noi que té moltes habilitats, diguem-ne, amb les xarxes socials i les noves tecnologies, utilitza tota la informació que pot extreure de Facebook, de Twitter, de tot arreu, per aconseguir totes les dades d'una noia i utilitzar-les per enamorar-la. És una mica obsessiu l'home, però és interessant veure com les xarxes socials poden convertir-se en una eina de manipulació en aquest cas. Després arriba també a Movistar Series, que fa moltes coses. El dia 27, en aquest cas, Una confessió, que és una sèrie d'aquestes thriller policíac, en què desapareixen unes noies i es tracta d'investigar. Una de thriller policíac per a qui els hi agrada aquest tipus de sèries, que pot ser interessant. I tenim una que m'agrada molt per al dia 31, com ja la setmana vinent no tenim programa en principi, que es diu El vecino. El vecino. A tu què et suggereix el títol El vecino?
Mal humor.
Un home en pantufles.
Mal humor i molt soroll a casa meva, em suggereix.
Bueno.
Això és que et digui la veritat.
Vale, doncs tenim una nova dada de la teva vida, Joan.
Exacte. A mi no em porten pastissos, com els
doncs americans. Doncs no, en aquest cas El vecino té una premissa prou curiosa i que té pinta de ser interessant. És una sèrie espanyola. Javier, el personatge interpretat per Quim Gutiérrez, és un noi que té una vida, diguem-ne, qüestionable, fracàs. És un noi una mica loser, ¿vale? Va subsistint com bonament pot. Té una noia, una nòvia, però tampoc li van massa bé les coses. I li passa una cosa que aquí no li ha passat. Que arriba un extraterrestre.
Magnífico.
A casa seva.
Magnífico.
I li passa uns poders. Llavors es converteix en superheroi. Però en un superheroi, diguem-ne, loser. Una mica allò desganao, el superheroi desganao. I diu, bueno, i que és molt maco el cartell de la sèrie, perquè és ell vestit de superheroi amb tota la parafernària, però tombat al sofà.
Escolta'm. La veurem sí, perquè, home, sí, perquè ha de valdre la pena. Ara sí que volíem parlar d'una novetat que tot just s'estrena avui.
Sí.
Dos papes a Netflix, immensos papers de Jonathan Pryce en el paper de Francesc, del Sant Pare Francesc, i d'Anthony Hopkins en el paper de Benet XVI. I ens en feia un comentari avui, de fet el podeu veure a la web de l'Arcabisbat de Barcelona, mossèn Peyu Sánchez, que és així.
Cayendo el año, os presentamos una película que en cartelera es importante. Los dos papas. Se reúnen tres importantes. Por un lado, Fernando Meirelles, director brasileño, muy conocido por La Ciudad de Dios y también por El Jardinero Fiel, que además es un admirador del Papa Francisco. Y a su lado, dos personajes que actuarán como antagonistas y que tienen a dos grandes actores como referencia. Anthony Hopkins, por un lado, y por otro lado, Jonathan Pryce. El uno haciendo del Papa Benedicto XVI, el otro haciendo del Cardenal Bergoglio. Se trata de una ficción, pero que tiene una cierta inspiración real, pero está lejos de lo que es la realidad de las personas y de los papas. Pero, sin embargo, construye un relato que se basa en los diálogos, que son bastante teatrales, pero que a la vez sostiene el gran dramatismo de los personajes. Al principio nos parecería que se trata de una ruptura, que Francisco romperá con la perspectiva del Papa Benedicto. Pero poco a poco vamos encontrando cómo una humanidad profunda en los dos y una misma fe les va a reunir, capaces incluso de bailar juntos. Sí, sí, bailan un tango, pero es toda una inspiración en qué medida una iglesia se transforma, pero continúa. Con este deseo os presentamos esta película que hace muy bien a la iglesia.
Escolta'm, Rafa, hem de veure aquests dos papes, eh?
Per suposat, dos grans interpretacions, si tu m'ho diu, i molt interessant perquè tenim inquietuds vaticanes.
Aquest programa que tornes amb avui, però torna el dia 2 de gener, i és per això que... Mercè Raga, bon dia de nou. Espera, que t'obren el micròfon perquè no he avisat, jo sóc així de bé. Ara sí, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
David García, bon dia.
Bon dia, Joan.
Xavi Barceló, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
A tots vostres els micròfons, eh? que podeu felicitar el Nadal i fer aquestes coses maques que us agrada.
Ara no sabeu què dir.
No, home, no, perquè hem de dir superimportant també que a partir del dilluns estem amb vosaltres, no us deixem pas sols, eh?
Exacte. Aquest programa mirem... torna el dia 2.
Aquest programa torna el dia 2.
Mentrestant, molt bona música a Radio Estel, amb tota la selecció, com sempre i és habitual, de Maria Sierra Rodríguez, eh?
I bona fórmula, Estel, i moltes especials de Nadal que tenim preparats.
Sí, senyor. Preparats. Sí, senyor.
Aquí qual Celio, Nadal flamenc, també ho he de dir.
Un especialíssim de Nadal.
Per part meva, que
novetat.
Així és la meva manera de desitjar bones festes.
Què escoltarem? Què escoltarem? Promocions?
Doncs mira, ràpidament, el dia 25 hi ha un programa que és de Nadales populars andaluses, i després el dia 26 hi ha un especial que és la vida dels primers dies de Jesús a través de cants flamencs, interpretats a cada estil amb el seu disc que vam trobar de l'any 59, que era Andalusia, canta Andalusia a la Navidad, i segons els evangelis, així explica l'estil.
Xavi Barceló, moltíssimes gràcies per tota la feina que has fet per aquest programa.
A vosaltres.
Enorme, de veritat. Gràcies. I ens retrobem d'aquí un poquet.
I que gràcies també, bueno,
recordem d'aquí molt poquet.
Permeteu a tu, Joan, a Mercè, a Xavi, al Toni Aguilar, als tècnics, a la Berta Secanell, a tothom i la part de treballadors d'aquesta casa que ens acolliu molt bé.
Exacte. I escolta'm, que mai ningú diu res, i a l'Àngel Ribé, que sempre està a la porta, i ens, és la primera a em saludar, i mai li diem res, pobreta. Que entrem i sortim de pressa. Molt bon Nadal a tothom, i tornem el 2 de gener. Mentrestant, no deixeu Radio Estel, perquè arriba molt bona música. Avui, però, ara a les 10, i després de que Mercè Raga ens porti l'actualitat més destacada, s'hi posa Albert Lesan i la fórmula Lesan. Adéu-siau.